en aquest diumenge que comença. També comença un nou programa de l'Església Notícia. I estem aquí en tots vostès, en Carles López, en Vero Moll, en Diego Dubón i en Toni Fullana. I avui és el dia de l'Església Diocesana.
És una jornada adient perquè tots els cristians prenguem consciència de la importància de ser generosos i solidaris en la col·lecta que es passarà per tal d'ajudar a que la diòcesi nostra sigui també capaç d'autofinançar-se.
I tot això serà motiu perquè hi hagi espai de reflexió que sentirem després, i ara ja sentim un comentari que ens fa arribar en Juan Luis Hernández.
Molt sovint apareix el tema del mal relacionat amb Déu, i en freqüència aquest assumpte és utilitzat o bé per a negar la seva existència o bé per a presentar-lo com un pare cruel. Si efectivament Déu permet des del seu silenci la malaltia, la mort, la fam i la guerra, esdevé un ésser sàdic i per tant antitètic a la concepció misericordiosa que els cristians tenim del Creador. Hi ha aquí una primera opció, i la segona, interpretar la presència del dolor com a la més clara prova de la seva inexistència. Dues possibilitats negatives s'obren per tant a l'home davant el mal. Déu constitueix una realitat creïble en un món on n'hi ha tot tipus de calamitats? I si la resposta esdevé positiva, caldrà encarir-se, doncs, per les causes de la seva no intervenció. Puc creure, per tant, en aquest Déu inactiu davant les múltiples angoixes dels meus germans? Davant aquestes preguntes, que per a molts no tenen resposta, crec que hauríem de formular-ne d'altres. Per exemple, qui és el veritable culpable de tot el que negativament ens passa? Déu o els homes? És Déu o l'home el responsable en l'ús del seu llibre albir del desigual repartiment dels béns de la terra? És Déu o l'home l'autor de tantes i tantes guerres? És Déu o l'home el causant de la progressiva destrossa de la natura? És Déu o l'home l'escultor de la mentira, la rancúnia, l'odi, l'enveja? Crec sincerament que són interrogants que condueixen a una mateixa conclusió: l'home. Hauria però d'intervenir Déu? Aquesta intervenció exigiria inexcusablement l'anul·lació de la nostra llibertat, el regal més formós del Pare. En un terreny humà, acceptarien els nostres fills la constant presència a les seves vides del seu progenitor? Serien més responsables els pares si sempre i en tot lloc estiguessin al costat dels seus fills per a protegir-los? Tindrien veritable vida aquests adolescents? Déu ens va donar una llibertat que no desitja trencar-nos, una llibertat que anà acompanyada d'una consciència que ens dicta en cada moment si el que fem és correcte o no, però sense impedir-nos escollir l'opció errònia. Podem fer el mal, i ho sabrem, però el Pare es mantindrà fidel al regal que ens dona, el de ser lliures i, conseqüentment, responsables dels nostres actes. Crec que el mal no és responsabilitat de Déu, sinó simplement el resultat d'un ús pervers de la nostra capacitat d'escollir. Crec, sí, que, en paraules d'Einstein, el mal consisteix en l'absència de Déu en el cor dels homes. Potser algú em dirà: i és també l'ésser humà el culpable de la malaltia que esdevé mortal? Evidentment no. Però precisament perquè hi ha un percentatge petit de mal no atribuïble a l'home, he de pensar i creure en un ser superior que dona sentit a la vida quan aquesta es mostra més absurda. Perquè si no hi ha cap mena de transcendència, haurem d'acceptar que l'existència es converteix en una broma de molt mal gust. I davant l'ordre de la natura, em costa força creure que la vida sigui un absurd. l'absurd i l'harmonia que m'envolta són antitètics. En paraules de Miguel de Unamuno, si del todo nos morimos todos, ¿para qué todo? Per tant, donem a Déu el que és de Déu, les gràcies per una assè en sentit, per la nostra llibertat i per la seva coherència en respectar-la, no intervenint. I a l'homo, el que és de l'homo, el mal ús que d'aquesta mateixa llibertat ha fet i fa, que es tradueix en un món insolidari, trist i on, efectivament, el mal s'hi existeix.
Moltes gràcies, Juan Luis, per les teves paraules i són una introducció prou bona per explicar-los les notícies d'aquesta setmana. Començant per parlar d'una reunió dels ecònoms parroquials.
L'ecònom diocesà Santiago Fané i els membres del Consell Diocesà pels Assumptes Econòmics van mantenir una reunió amb els administradors i preveres de les diferents parròquies amb la finalitat de facilitar les informacions pertinents sobre el resultat de l'exercici de 2014 i un avanç de l'actual, així com també oferir els resums estadístics obtinguts a partir de les dades que aporten les parròquies. De la reunió s'ha de destacar que en el passat exercici hi ha hagut una lleu baixada en les col·lectes especials. També es constata uns mateixos ingressos en nombre de soci tirant cap a la baixa. A part de tot això, es va donar una informació sobre les donacions que, segons la nova llei de mecenatge, hi ha unes modificacions que ajuden a desgravar en totes aquelles que es fan en benefici de l'Església. També es va fer la preparació del Dia de l'Església Diocesana que celebram avui.
A l'agenda de la setmana passada els hi deien de l'Assemblea dels Escoltes, ara en tenim la crònica.
Divendres Fosquet es van reunir a la rectoria de la parròquia Santa Eulàlia de Ló les persones responsables dels agrupaments escoltes de tota l'illa, junt amb l'equip directiu a nivell diocesà, per celebrar l'Assemblea Ordinària dels Escoltes de Menorca. Tot seguit es van anar presentant els punts de l'ordre del dia, aprovant el pla anual i de formació, així com el balanç econòmic del curs passat i també pel curs actual en diferents votacions. Es va destacar el Congrés Escolta Eurica, que es durà a terme el proper mes de març per fer una aturada d'un cap de setmana destinat a revisar l'associació, posant la mirada cap al futur. També hi ha previstos diferents actes i activitats per fer-se presents a la societat menorquina, que ja s'aniran anunciant a les setmanes prèvies al Congrés. Finalment, es va presentar el carnet de simpatitzant, un projecte destinat a l'autofinançament.
Dejémonos sorprender por Dios, frase i resum d'una conferència.
El grup Associació Internacional de Caritat va oferir el passat 26 d'octubre una trobada de reflexió sobre la butlla del Jubileu de la Misericòrdia. La trobada va estar dirigida per Sor Catalina Verdera, filla de la Caritat, en un acte que es va celebrar al Col·legi Sant Josep de Mó. En la seva reflexió, Sor Catalina va explicar que un any sant extraordinari és per viure, en la vida de cada dia, la misericòrdia que, des de sempre, el Pare ens dispensa. En aquest jubileu, va dir, ens hem de deixar sorprendre per Déu. L'Església està cridada a ser el primer testimoni vertader de la misericòrdia, professant-la i vivint-la com el centre de la revelació de Jesucrist. Aquesta font no podrà esgotar-se mai, encara que siguin molts els qui a ella s'hi apropin. Cada vegada que algú tingui necessitat, hi podrà anar, perquè la misericòrdia de Déu no té fi.
I ara els hi oferim les activitats per als propers dies. Aquest diumenge, dia de l'Església Diocesana.
Tal com dèiem a la capçalera, que ho hem recordat, avui l'Església celebra el Dia de l'Església Diocesana. La col·lecta i les reflexions d'aquesta jornada aniran precisament dirigides a l'autofinançament de la nostra diòcesi.
Una jornada de formació de vida creixent.
El moviment de gent gran, vida creixent, tal com va fer el curs passat, enguany també tindrà una jornada de formació. El tema que es tractarà serà la vida espiritual, que és el segon dels tres pilars fonamentals del moviment. La xerrada la dirigirà el matrimoni Diego Dubón i Teresa Jansà, professors jubilats i components dels equips de la Mare de Déu de Mó. L'acte es celebrarà el proper dimecres, dia 18, a partir de les 4:30 a la sala de convencions d'Es Mercadal.
Es espai de pregària.
El grup Música i Evangeli ens convida a un nou espai de pregària que tindrà lloc el proper divendres, dia 20, a les 8:30 del vespre, a l'església de Santa Eulària de Mur.
I ara passam a sentir el comentari que mos dirigeix mossèn Joan Febrer.
L'església diocesana és una província del Vaticà o la sucursal d'una multinacional? De cap manera. L'església catòlica no és l'imperi polític o econòmic d'un poder centralitzat que domina uns súbdits o clients a través de les seves delegacions territorials. Si en aspectes organitzatius encara s'hi assembla, cal corregir-ho. D'acord amb el Concili Vaticà II, a l'Església Diocesana de Menorca hi és d'haver present i actuant l'Església de Crist, una santa, catòlica i apostòlica. La formant persones diverses d'un poble assentat en aquest territori que ens hem adherit a l'Evangeli de Crist, hem estat iniciats pels sacraments en la vida cristiana, ens reunim entorn d'un únic altar i formam en una comunitat de comunitats presidida pel bisbe amb el seu consell de preveres. I com ha de ser una formació espiritual en dimensió d'església? Primer de tot, no es pot fer individualistes, cap ficats en el nostre benestar interior. Es ve que la formació espiritual ens fa mirar cap endins de nosaltres mateixos, però Jesús, actuant pel dinamisme de l'Esperit, es fa sortir fora i ens aplega uns i altres com a poble de Déu i com a comunitat de germans. Tampoc no es pot fer sectaris, és a dir, un grup tancat i excloent. La imatge del cos de Crist en els escrits de Sant Pau ens dona una idea suggeridora. La vivència de l'únic esperit de Crist ens arrela en la unitat d'un mateix cos i alhora es fa complementaris els uns dels altres en una gran diversitat de dons i serveis. I amb els que no se senten membres d'aquest cos, com ens hi relacionem? Primer de tot, hem d'estar encarnats a la nostra realitat social i cultural. L'Església ha d'arrelar profundament en el poble, ens ha deixat dit el darrer concili. I el Papa Francesc ho concreta amb aquestes paraules. Captivats pel model de Jesús, desitjam integrar-nos a fons a la societat, compartir la vida amb tothom, escoltar les seves inquietuds, col·laborar materialment i espiritualment amb ells a les seves necessitats, ens alegram amb els que estan alegres, ploram amb els que ploren i ens comprometem a la construcció d'un món nou, braç a braç amb els altres. És des d'aquesta immersió en el poble que com a Església Diocesana podrem cooperar amb el projecte Salvador de Déu i estendre, ara i aquí, la missió apostòlica de fer arribar la bona notícia de Jesucrist a tothom. Aquesta immersió no comporta el perill de diluir-nos a la societat? El perill hi és, certament. D'aquí la necessitat no solament d'una formació espiritual que ens doni criteris de discerniment dels signes dels temps i ens vacuni contra la mundanitat. La nostra immersió entre la gent ha de partir de la trobada personal i comunitària amb Jesucrist, de l'experiència de ser salvats per ell. Aleshores, no podrem deixar d'anunciar allò que hem vist i sentit i serem capaços d'entendre de quina manera l'Evangeli respon a les necessitats més profundes de les persones. Convivint amb tothom com a germans i germanes, mirarem de captar les ànsies d'alliberament i de salvació que bateguen en el cor de molts. L'himne «Poble de Déu, poble en marxa, junts fent camí», inclòs en el nostre cantoral diocesà, expressa bellament aquestes idees.
Moltes gràcies, Joan Febrer, per el teu comentari i això ja és motiu per començar a dir-li adeu.
Bona setmana a tothom
i molt bon dia de l'Església Diocesana.
Adeu, siguin molt feliços.
Adeu.